Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 7:19.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és la Terra Esplana, ja ho sabeu, cada diumenge a l'hora que surt el sol, ciència, astronomia, física, química, una mica de tot. Joan Anton, avui, de tant en tant, ja ho sabeu, en aquest espai ens agrada mirar també què passa a la Terra, més enllà del cel, posar noms i cognoms a les grans ments científiques que han canviat el transcurs de la història i sovint també reivindiquem noms d'homes perquè la ciència històricament ha estat un sector masclista. Així que avui, aprofitant que tenim aquest 8 de març molt, molt a prop, parlarem, Joan Anton, d'algunes dones que segurament han quedat en l'anonimat però que també han estat inventores destacades que ens han ajudat a canviar aquest món. Avui, les dones i la ciència. Joan Anton, va, arrenquem parlant d'ordinadors perquè treballem, ens comuniquem, juguem amb ordinadors, cosa que no podríem fer si no fos per Ada Lovelace. Qui era aquesta dona?
Sí, et faig només un apunt perquè voldria assenyalar aquí una cosa molt important, Roger. Tu ara ho deies, anem a parlar de dones inventores. La idea d'aquest programa, t'haig de dir que ha estat de la Marta Ferrer, la nostra guionista, que no sé si ella és inventora o no, però que
no,
sí
és una extraordinària guionista.
Sí, això segur. I és el que em va donar la idea, perquè em va parlar d'una senyora que després ho comentarem, que és la precursora del wifi. Ara ho comentarem. Per tant, ella és la que ens ha inspirat aquest programa. Dit això, anem a parlar de la primera inventora que portem aquí, Ada Lovelace, que va ser filla, atenció, ni més ni menys, que del famosíssim Lord Byron. Va néixer a Londres l'any 1815. Quan ja era petita, amb un mes d'edat, els seus pares es van separar i la seva mare va fer un intent per orientar la seva filla cap a àmbits d'interès que fossin ben allunyats dels del seu pare i, per tant, es va esforçar en fer-la estudiar ciències, que no era gens habitual en aquella època. A la noia li va agradar i una de les seves mestres, que va tenir, un astrònoma que es deia Mary Somerville, li va presentar un eminent matemàtic, Charles Babbage, en qui acabaria col·laborant més tard. Total, després de casar-se amb el comte de Lovelace, aquí és on ella adquireix aquest nom de Lovelace, Mary va continuar estudiant en l'àmbit de les matemàtiques. De totes maneres, la seva salut no l'acompanyava. Tenia una salut fràgil, patia de problemes digestius, respiratoris... Segurament sembla que va abusar dels opiacis, cosa que tampoc l'ajudava, li provocava episodis de deliris i de trastorns de la personalitat. La contribució més important que aquesta dona va fer va ser crear el que es considera el primer algoritme d'ordinador de la història. No existien els ordinadors, que consti. En una època, per tant, molt, molt prematura, va descriure quins serien els suposats passos que hauria de fer una màquina per resoldre un càlcul. En concret, va agafar un càlcul matemàtic que s'anomena la sèrie de Bernoulli i va dir quins passos hauria de fer una màquina si volgués trobar tota la sèrie de números que formen aquesta sèrie anomenada de Bernoulli. Qualsevol programador, avui, qualsevol, tenim molt interioritzat el concepte del que anomenem bucles o rutines, no? Que són parts de codi que s'executen successivament, es poden anar cridant pel programa i de forma recurrent van aconseguint el resultat. Això qualsevol programador d'avui ho té absolutament interioritzat, però imagina't en un moment on no existien ni els ordinadors. Ella va ser la primera en crear aquest concepte de bucle recurrent. I, a més, cal dir que aquesta capacitat que ella tenia de fer aquestes coses la va portar, pel mal camí, a aficionar-se al joc i intentar guanyant aplicant els seus coneixements matemàtics en el resultat de que es va mig arruïnar. Va morir molt jove, als 36 anys, mentre els metges sí, li feien una sagnia i fixa't, i a més, quines coses que té el destí, eh? La mateixa edat a la que va morir el seu pare, el qual mai no va conèixer, i per desig seu va ser enterrada al costat de Lord Byron, del seu pare.
Déu-n'hi-do, quantes coses que explica tot això, també. Va, una altra inventora que, a part de ser una gran científica, també era espia, un concepte que últimament també està molt de moda, i fins i tot també era actriu, Hedy Lamarr.
I don't want the youngest, I want the rich. I think behind Mrs. Isaiah Foster you'll still find Jenny Hagen.
A la Mar li devem bàsicament al wifi, Joan Anton. Explica'm com va passar que va ser d'una banda espia, inventora i fins i tot actriu.
Sí, aquesta és la personalitat que deia que la Marta Ferrema em va assenyalar i em va dir, escolta, Joan, tu coneixes? I jo vaig dir, no sé qui és. I em va dir, doncs mira-ho, perquè ja veuràs el que va fer. I és aquesta personalitat, aquesta persona que ara comentarem, molt espectacular. Va néixer a Àustria l'any 1915, amb un nom que, amb el nom de Hedwig Eva Maria Kiesler. A pesar del seu interès per les ciències, el primer que va fer va ser estudiar interpretació i va protagonitzar l'any 1933 el primer despullat i simulacre d'orgasme del cinema, en una pel·lícula txeca que es deia Ecstasy, que devia ser això un escàndol. De fet, va ser un escàndol per l'època. Els seus pares van acceptar la petició de mà d'un magnat de l'indústria armamentística, que era major que ell, perquè confiaven que la retornaria a la bona senda, al bon camí, la portaria pel bon camí. Però aquell home era brutalment gelós i va intentar comprar, fixa-t'hi, totes les còpies de la pel·lícula del mercat que va trobar, la vigilava constantment, no li deixava fer res, i ella va aprofitar aquest confinament, si es pot dir aprofitar, per centrar-se en estudis d'enginyeria. En aquella època, de fet, el seu marit va establir relacions de col·laboració per vendre armes amb Mussolini i Hitler. I ella, Kiesler, no es va perdre detall de moltes de les informacions que podia recollir que més endavant, ara explicarem, va utilitzar contra el nazisme. Al final es va escapar, de pel·lícula, disfressada. Va arribar a París. A més, les memòries diuen que perseguida per espies del seu marit. Després va aconseguir arribar a Londres i finalment als Estats Units. I en el vaixell que la conduïa cap als Estats Units coneix ni més ni menys que Louis B. Mayer, que és fundador de la Metro-Goldwyn-Mayer, que li proposa un canvi de nom per dir-se Hedwig Lamarr i un contracte. I així és com ella arriba a Hollywood i fa allà moltes pel·lícules, a pesar de que sembla que molt bon ull per triar-les no tenia, perquè rebutja Casablanca i va estar a punt també de fer allò que el vent s'endugué. Tot això em fa bastantes, de pel·lícules.
El que passa és que la pregunta és com passa d'interpretar aquest primer orgasme a la gran pantalla a inventar-se el wifi, no?
Sí, bona pregunta. Mira, doncs quan comença la Segona Guerra Mundial, Lamarr ofereix els seus serveis a l'exèrcit americà, atès que ella té molta informació del seu marit i de la venda d'armes als nazis, tant els alemanys com els italians, i treballa pel Departament de Defensa dels Estats Units. I allà es fixa en un problema, que és que els torpedos americans d'aquella època, que anaven teleguiats per radiofreqüències, podien ser fàcilment interceptats per l'enemic. I decideix que allò no pot ser. I amb un compositor de música amic, George Anheil, crea un sistema de comunicacions basat en l'utilització de 88 radiofreqüències que van canviant d'una a l'altra. T'haig de dir que 88 són les tecles habituals que té un piano i aquestes radiofreqüències van saltant d'una a l'altra i, per tant, eren molt complicades d'interceptar. En aquells anys, ningú li va veure el potencial de l'invent. Fins molts anys més tard, l'any 1962 i la crisi dels missils cubans, allà és quan es comencen a utilitzar aquest tipus de tecnologies. I avui considerem aquell invent com un precursor del wifi. No és un wifi, però és com el precursor del wifi i sempre com a mètode de comunicacions entre satèl·lits. Cal dir que a nivell personal ella era un desastre. Va estar casada 6 cops, addicta a les pastilles, a les operacions estètiques, era cleptòmana, va ser detinguda diversos cops per cleptomania. Al final, quan l'any 1997 li reconeixen la seva feina amb un premi, li donen el premi i ella simplement contesta, ja era hora. I moria l'any 2000 als 85 anys. Cal dir que en el seu honor, a Àustria, se celebra el dia de l'inventor el 9 de març, que és el dia del seu naixement.
Escolta'm, en clau informàtica hem de parlar d'un altre nom, també del llenguatge de la programació més famós, perquè el va pensar una dona, i en aquest cas és Grace Murray Hopper.
Sí, inventora del ara ho deies, del llenguatge de programació més famós que hi ha hagut mai, americana, nascuda l'any 1906, doctorada en matemàtiques a Yale, i que es va unir a les Forces Armades. Ella era militar. La van destinar a treballar en sistemes de computació i l'any 1959 crea això, el que es considera el primer i més famós de llenguatge de programació complex, el famós COBOL, que vol dir Common Business Oriented Language, que és amplíssimament emprat en el món dels negocis. De fet, t'haig de dir que va ser el segon llenguatge de programació que jo vaig aprendre quan era jove. I això el que permetia era que un programador, sense haver d'entrar en els detalls tècnics de la màquina, pogués escriure programes en anglès, és a dir, en paraules d'anglès, per indicar-li a la màquina el que havia de fer. Com et dic, el primer gran llenguatge de programació. Un dels seus lemes d'aquesta dona era la majoria de problemes a la vida tenen més d'una solució. Això ja et demostra una mica l'orientació de la senyora. I a més, ens va inventar una cosa divertida, que és que un dia treballant en un d'aquells grans ordinadors de l'època, va veure que hi havia un comportament estrany de la màquina i mirant va descobrir que entre la màquina hi havia una petita arna que provocava aquest problema. I allà Hopper va crear el nom Bach, que en anglès vol dir bitxo, en català vol dir bitxo, i que actualment utilitzem Bach dins del món de la programació dels ordinadors per referir-se a errors en els programes. Per tant, ella va ser la primera que també va emprar aquest nom Bach, referida en aquell cas a una arna, però que provocava problemes en el funcionament dels ordinadors. Va morir l'any 1992 amb 86 anys.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, reivindicant dones inventores. Aquests últims dos anys, Joan Anton, no hem parat de parlar de vacunes. El que no m'ha explicat, però, és que ens les podem posar de manera fàcil i ràpida. Gràcies també a una dona. Ella és Letitia Manford Gir. Va inventar la xeringa, més i menys, eina imprescindible i també que causa pànic entre uns quants.
Sí, però que salva moltes vides.
Salva moltes vides, sí. No sé si recordes el xiscle que va fer alguna de les teves filles la primera vegada que la van vacunar, perquè jo és un exercici que he hagut de fer recentment.
Clar.
I realment és com si te la posessin a tu, la vacuna.
Sí, tu tens molt més recent que jo. Jo, t'haig de ser sincer, no recordo. Això, aquest punt no el recordo. M'imagino que tu tens molt recent. Però ara ho dèiem, no? Quantes vides ha salvat aquest invent, la xeringa moderna. Perquè, ara comentarem, no eren així abans. Ella, aquesta dona, la Letitia Manford Gir, va néixer a New York l'any 1852 i va treballar com a infermera. En aquella època, les xeringues que empleaven els metges i les infermeres requerien l'ús de dues mans per poder-se operar. I això molts cops volia dir dues persones també per manegar-les. Gir, a l'any 1899, enregistra una patent per una xeringa que es podia fer anar només en una mà i que estava feta de vidre. És la precursora de la nostra xeringa moderna. Quan van registrar aquesta patent, als Estats Units tan sols hi havia un 1% de patents enregistrades per dones.
Un altre gran invent que ha salvat també moltes vides més enllà de la xeringa és l'armilla antibales, no? I això també ho va idear una dona, és la Stephanie Kwolock.
Sí, això veuràs que té un corol·lari al final o una anècdota interessant també. Ella va néixer l'any 1923 als Estats Units i de petita també es va interessar per les ciències. Ella volia ser metge i salvar vides. I deixem-ho aquí perquè això no ho va poder fer de moment i es va haver de graduar en químiques a la Carnegie Mellon l'any 1946. De seguida va trobar feina, era un crac, a DuPont. DuPont és una companyia de fibres, entre moltes altres coses, i va investigar sobre fibres i allò li va agradar moltíssim. I va començar a investigar sobre uns polímers, uns compostos químics, per crear fibres més resistents que el nylon, per aplicacions diverses. El procés de laboratori és complex per sintetitzar aquest tipus de fibres, però bàsicament el que fa el químic és com una sopa, que n'anomenem els químics, és a dir, barreges de compostos orgànics complexos, que els dissolien en dissolvents orgànics, obtenien un material d'aspecte transparent i viscós, que després passaven per una màquina de filar i creaven aquestes fibres. Però, quan ella ho intentava, no aconseguia res que fos transparent, al revés, obtenia una barreja que era opaca, i ella va pensar que era un error seu de fabricació, fins que un dia va decidir de continuar aquest procés. I a l'any 1965, amb 42 anys, li demana a un dels tècnics de la companyia que passi per la màquina de filar una d'aquestes mescles que havia fet, que no eren de transparents. Clar, el tècnic s'ho va pensar molt, perquè deia, ostres, igual aquí malmetem la màquina, però ella va insistir, se'n va sortir, i el que van obtenir va ser una fibra molt més resistent que el nylon, que s'anomena Kevlar, que DuPont la va començar a comercialitzar l'any 1972. Té moltes utilitats, més de 200, a la indústria aeroespacial, etc. Però també a la fabricació, com deies, d'armilles antibales, i aquí ve la gran, també el destí, no? Mira per on ella volia salvar vides, no va poder ser metge, però en va salvar moltíssimes de vides amb això. Va morir l'any 2014 amb 90 anys.
Més dones, va. Una dona que no només va haver d'enfrontar-se a un sector masclista, sinó que també va haver de combatre el racisme. Aquí parlem de Patricia Bath. Què va inventar aquesta dona, Joan Anton?
Sí, aquí, com deies, també va lluitar contra el racisme. Ella era de raça negra, va néixer de pares negres a New York l'any 1942. torna a ser una crack com les demés que hem dit de ciències ja quan era peque, i a la universitat estudia física, química i finalment medicina, aguanta, i s'especialitza en oftalmologia. Treballa a hospitals de Nova York i en aquell moment comença a notar que les pacients de la zona de Harlem, bàsicament afroamericans, estan força més afectats per problemes visuals que els pacients de zones de població blanca. I això, se n'adona que això és un tema bàsicament de diners, de qüestió de poder-se pagar tractaments, l'impulsa a crear serveis de cirurgia oftalmològica als que la població més humil puguin accedir. A l'any 1981, la doctora Abad fa la seva gran invenció, és un equip que es diu Laser Phaco, que és una sonda amb un làser per operar les cataractes. Una forma d'intervenció que era totalment diferent a la que s'emprava fins al moment i que és molt menys invasiva i molt més segura. La va perfeccionar i obté la patent a l'any 1988. És la primera metgessa afroamericana en obtenir una patent. I aquest dispositiu s'ha vingut emprant des de llavors per operar això, les cataractes. Va obtenir altres patents més relacionades amb això i va morir finalment als 76 anys a l'any 2019.
Suposo que hi deu haver casos de tots, no? De dones que sí que se'ls va reconèixer en alguns casos el mèrit immediatament, no? Però d'altres inventores que van quedar en l'anonimat i que només hem conegut un cop i han estat mortes.
Sí, aquest és el problema normalment que passa amb les dones al món de la ciència. Aquí ho hem ampliat també al món de les inventores, moltes d'elles també científiques, i ja ho deies tu al començament del programa, el món de la ciència ha estat molt cruel, suposo que com a altres àmbits del coneixement, amb les dones, i molts cops no se'ls ha reconegut les seves assoliments fins que ha estat tard, i aquí avui no m'ho he comentat perquè ens hem centrat en inventores, però en el món de la ciència tenim exemples claríssims, alguns d'ells mereixedors de Nobel, que no els van obtenir perquè ja s'havien mort quan els hi estàvem reconeixent el mèrit. Això ens ho hem de fer mirar, eh?
Escolta'm, Joan Anton, segurament la científica més internacional i més popular, no sé si ben bé és una inventora, però sí que va fer un camp de recerca extraordinari, és Marie Curie, no?
Sí, aquest és l'ídol de la dona científica. No la considerem com inventora, la considerem com investigadora científica i obté dos premis Nobel, recordem, ho vam comentar, li vam dedicar un programa, obté el Nobel en física i el Nobel en química, una cosa extraordinària, i segurament és el gran ídol, i ella dedica la seva vida a la investigació i ho paga amb la vida. Recordem que mor també degut a un procés tumoral causat per la investigació de la radioactivitat.
Fantàstic, Joan Anton Català, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs mira, al cel de l'alba hi tenim ni més ni menys que quatre planetes. Venus, molt brillant, al seu costat Mart, ataronjat, per sota Saturn, molt més pàl·lid, i Mercuri, molt complicat de veure, però per sota, amb un bon horitzó es pot intentar veure, també molt brillant, fixa-t'hi, quatre,
Doncs quatre.
A mirar-los.
Estarem pendents d'aquests quatre planetes, a veure si els veiem tots a la vegada. Joan Anton, cuida't, moltes gràcies.
Igualment, gràcies.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.